I aquesta hora, als 5 minuts més, volem parlar amb el cap dels GRAE Olot, amb Pere Planagumà. Volem parlar dels bombers, de com ha anat aquest 2022 i de com es presenta aquest 2023, que ja hem començat i que ara aquests dies estem començant a tenir precisament aquestes temperatures més baixes. Pere Planagumà, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb en Pere, com ara dèiem, volíem parlar una mica d'aquest balanç del 2022 i del 2023. Anem pel principi, Pere. Aquest any que hem deixat enrere ja, a nivell de sortides, a nivell de persones que us han trucat, que heu hagut d'atendre, com ha anat? Quin balanç en feu des dels bombers?
Doncs bé, ha sigut un any bastant similar a l'anterior, dades molt, molt semblants, amb petites variacions. I res, la feina va en augment perquè la gent doncs, gaudeix més del medi natural. Per tant, n'hi ha més que fan activitat i per probabilitat doncs, és més fàcil que tinguem que treballar, que ens veiem obligats a rescatar la gent.
Pere, la gent té prou seny abans de sortir a practicar algun tipus d'esport a la muntanya, per exemple, o encara cal molta pedagogia?
Per norma general té seny. Llavors sempre hi ha els casos particulars que doncs, hauríem de fer una anàlisi rigorós de com anaven equipats, si han valorat bé la dificultat de la ruta, si han subestimat les condicions del medi o fins i tot del grup. Això és una part de les vegades que hem de sortir que ens trobem. I l'altra part és la fatalitat, és a dir, la gent pot anar perfectament equipada, pot estar gaudint d'una activitat que té completament controlada i que és habitual amb ell que la faci i tenir la mala sort doncs, de fer-se mal a un turmell o una cosa... Doncs que és en un entorn no hostil, doncs és fàcil que truques, et ve a buscar l'ambulància o fins i tot acompanyar algú al centre mèdic, i en canvi si estem en un lloc doncs, més allunyat i de condicions d'accés més difícils, doncs ens obliga a anar-hi nosaltres. Però jo no generalitzaria i no diria que la gent va mal equipada, sinó que hi ha casos de tot i que també hi ha doncs, la fatalitat.
Majoritàriament la gent quan va a la muntanya però sap el que hi anirà a fer, és a dir, coneix l'entorn, coneix la zona, o encara hi ha qui s'hi aventura massa?
No, normalment la gent sap el que va a fer, el que passa és que sempre hi ha els casos, com he dit abans, comptats o casos que no són la majoria, doncs que sí, que han fet una mala valoració del medi i que no van adequats a la zona on es mouran, és a dir, ara a l'hivern, per encara que sigui un hivern benigne com aquest, que fins ara no ha fet fred, si passes a 2.000 metres i vas a la zona nostra del Pirineu Oriental, doncs has d'anar equipat per condicions rigoroses, encara que no hi hagi neu. Vull dir-te que si ens canvia el temps de forma brusca, que si no portem un equipament adequat per si trobem trams gelats, per si ens poden passar moltes coses que no tenim controlades al minut zero i que la meteo del dia ens pot anar en contra, doncs llavors... Això vol una bona previsió de la sortida i vol saber el medi en què ens mourem. No? Llavors, els consells de seguretat sempre van en aquest sentit, de dir, valorem-ho tot, valorem també el grup de gent que anirà a fer aquesta activitat i una mica tenir tots aquests paràmetres controlats perquè no ens sorprengui una maltemçada.
Pere, amb la pandèmia es va fer palès, de fet, ho hem notat tots, els que estem en entorns naturals, que molta gent va redescobrir del propi país l'entorn que teníem, no? I es va incrementar el volum de visitants i de persones que van començar a optar, doncs, potser per anar al medi natural, que temps enrere no ho feien. Podem parlar d'un abans i un després, també? Vosaltres ho heu notat a l'hora, també, d'haver de fer rescats o d'haver d'atendre persones que us han sol·licitat ajuda?
Sí. Es podria dir que hem augmentat de serveis a partir de l'any 19, que va ser el de l'any que va iniciar-se la pandèmia, més que tot perquè la gent buscava fer doncs, activitats al medi més pròximes, no hi havia problemes per moure'ns, no podíem anar a qualsevol punt ni del territori espanyol ni de la resta d'Europa, llavors vam veure que creixien molt els serveis en el nostre entorn. Ara s'ha normalitzat, diguem-ne. Molta més gent va agafant hàbits saludables i que es practiquen en el medi natural. Abans es practicaven potser més en un entorn més urbà o més indoor i ara doncs, hi ha hagut un pas endavant en aquest sentit de la gent que va al medi natural a fer esport. Llavors, això, vulguis que no, a nosaltres ens suposa un volum més gran de feina, doncs perquè, ho he dit abans, no? És un ambient hostil que no s'hi arriba normalment en cotxe. Llavors hem d'utilitzar un helicòpter i hem de fer un rescat, diguem-ne, de muntanya. Però sí, hem vist que les les dades han augmentat i la gent que ha sortit és per quedar-se ja en el medi natural, sí, per garantir aquestes activitats.
Uh-huh. Com és el protocol, Pere? Com s'activa? Quan rebeu un avís heu de valorar, entenc, el lloc on està, entenc que si hi ha condicions climatològiques complicades això us dificulta més la feina. Com funciona el protocol?
Sí, doncs mira, nosaltres treballem a nivell Catalunya de manera jeràrquica i, o sigui, la primera sortida que es fa sempre és la territorial. Nosaltres, Olot està dins del que és la regió de Girona, ells reben un avís, no? I aquest avís, doncs, ja d'entrada descriu el tipus de servei, no? És a dir, pot ser doncs, persona que estava fent una ruta a peu a la zona de l'Alta la Garrotxa i que té problemes amb un turmell, no? Això seria un missatge tipus. Clar, nosaltres ja sabem que l'Alta Garrotxa és intransitable o que difícilment arribarem amb un vehicle en menys d'una hora i mitja i que això serà tributari d'enlairar un helicòpter. Llavors, la pròpia regió de Girona sol·licita a Sala Central la sortida del CRAE, que encara que estigui ubicat geogràficament en el cas d'Olot al Parc d'Olot, no depèn de la regió de Girona, sinó que depèn de Sala Central. Llavors, allà hi ha una figura que és el CRAE 01, que és el que coordina tots els rescats de Catalunya en el dia, que és, bueno, és el que proposa doncs, mira, que surti Olot amb helicòpter a fer aquest servei. Llavors, això ho valida el cap de guàrdia de Sala Central, que nosaltres codifiquem com a Charlie 0. Llavors, és tot jeràrquic. Des de Girona fan la petició del recurs i des de Sala Central s'autoritza aquest a fer el servei. Això no vol dir que no surti ningú del Parc d'Olot per terra, eh? O sigui, garantim sempre que hi hagi hagut el territori perquè mai sabem com acabarà el servei. És a dir, dependrà del lloc i de la meteo del dia, potser ja veiem que no arribarem aquell dia amb helicòpter i que haurem d'acabar de fer l'aproximació a peu. Llavors nosaltres sempre hem de tenir com a mínim un pla B i potser un de C i tot. Dependrà del dia, de la meteo, del lloc i de moltes altres coses.
Pere, en temps enrere, just abans de la pandèmia, es va anunciar que aquelles persones que no sortissin en condicions a muntanya i en cas de que s'hagués de fer algun rescat, potser l'haurien de pagar de la seva butxaca. Tot això ha avançat, no ha avançat? En quin punt estem i, sobretot, en quins casos aquelles persones que han d'acabar pagant el seu rescat doncs es troben en aquesta situació?
Sí, això està en què hem cobrat nosaltres fins a dia d'avui 14 rescats al llarg de la història de bombers. Per tant, ja vol dir això que no en cobrem masses, eh? Han de ser doncs, negligències flagrants. Aquí hauríem de fer la reflexió següent, és a dir, nosaltres tenim un recurs públic que està a disposició del ciutadà que pren mal, d'acord? Fins aquí tots ho veiem bé. El que passa és que si aquesta persona en fa un mal ús, està hipotecant aquest recurs per un altre que sí, potser ho necessitarà més, no? Llavors, una mica de mal ens en podem fer tots i podem necessitar doncs, que els ajudem, no hi ha problema amb això, però aquest mal ús, que és el que nosaltres, quan fem els informes, ens demanen doncs, que diguem una mica si anaven equipats correctament, si feien una ruta doncs, que estava senyalitzada i ells han sortit per un lloc que deia doncs, prohibit passar, no? Aquestes coses tan flagrants, nosaltres això ho reflexem als comunicats d'actuació i llavors això ja té una altra via. Però d'entrada la reflexió a fer és que si fem un mal ús d'un recurs, després no està disponible per qui realment el necessita. Aquesta seria una mica la raó de tot plegat.
Però què s'entén per fer mal ús d'un recurs? Posa'ns un exemple, per exemple, d'un d'aquests 14 casos que heu acabat cobrant.
Doncs mira, un esquiador que veu una pista tancada que està balisada com a no passeu, pista perillosa, prohibit passar, passa, l'enganxa una allau i hem d'activar tots els nostres recursos. Aquesta persona ha comès una negligència clara, no? I en aquest cas l'ajudarem i evidentment hi posarem tots els recursos que calguin, però si està senyalitzat no passem, serà per alguna raó i aquesta raó normalment va lligada al risc i va lligada a una sèrie de condicionants de seguretat que no es poden obviar en un medi hostil.
Uh-huh. Quina és la tipologia de serveis que feu més aquí a la Garrotxa, Pere?
Aquí, clar, nosaltres cada vegada més això de l'activitat al medi natural és el que està en alça, no? Molta gent, des de senderistes, gent que va en bicicleta de muntanya, escaladors, algun barranquista, doncs són les activitats pròpies de la zona, no? O sigui, nosaltres aquí no tenim neu, però sí que tenim unes condicions molt bones per practicar aquests esports que he comentat ara. De manera més residual, doncs es poden fer avencs o es poden fer activitats que no són majoritàries, que els practiquen un grup més reduït, però de gent que surt a la muntanya a caminar o córrer, o en bicicleta n'hi ha molta. Llavors són bàsicament el gruix de gent que anem a rescatar.
I quins són els rescats més complicats? Per aquells que quan arriba l'avís penseu, uf, aquí avui això serà difícil.
Els de les coves. Les coves ens plantegen un desafiament a nivell de logística i de poder vehicular gent a l'interior d'un forat, d'un avenc que està doncs, a certa profunditat, que ens dificulta la progressió, que necessitem cordes, que tenim doncs, foscor total, per tant ens hem d'il·luminar, que tenim comunicacions difícils, tenim un sistema de comunicacions però ens suposa haver-lo de muntar i que ens suposa un desplegament de gent doncs, d'entrada de tota la Guàrdia de Catalunya i després de buscar gent fent una activació d'un d'aquests plans especials que tenim per reforçar aquesta sortida. Aquest és el rescat més difícil que tenim, el de coves i avencs.
Pere, el canvi climàtic us ha facilitat la feina al llarg dels últims anys o us l'ha complicada?
Ens l'ha canviada, diria, perquè la gent al final es mou al voltant de les condicions que tens al medi. Si ara no hi ha neu, què fem? Doncs anem més en bici i anem a escalar. Per tant, els serveis on els tenim, ara tenim més gent que hem d'anar a rescatar que està escalant que altres anys. Per què? Doncs perquè el fet de no haver-hi neu fa que la gent vulgui fer alguna activitat en el medi i no és en esquiar. Llavors, l'únic que ens fa el canvi climàtic és canviar una mica la cartera de serveis, donar una mica més de pes a escaladors o barranquistes si les condicions són més favorables, i si les condicions són més hivernals, doncs, evidentment, anem a buscar doncs, escaladors de gel, anem a buscar esquiadors, alpinistes, canvia una mica la tipologia del servei, però la feina hi continua sent perquè la gent que surt bàsicament és la mateixa, l'únic que toca uns pals uns altres.
De fet, ara lligat amb això, Pere, estem ja al 2023 i ara dèiem que no ha fet fred fins ara, no? Que de cop i volta se'ns ha girat aquest fred i aquestes temperatures que no teníem a causa doncs, d'aquest canvi climàtic que estem tenint. Preveieu ara aquest 2023 o aquest mes en el que estem ara i durant aquest fred que evidentment hi hagi un increment de feina de la que heu tingut fins ara? És a dir, començaríem un 2023 amb més feina que potser l'any passat?
Doncs s'haurà de veure les condicions que ens acaben quedant, perquè de moment fa fred però no tenim res gelat encara, o comença a gelar algunes zones de Ripollès, però no tenim les condicions hivernals d'altres anys. Tampoc tenim la neu, encara ha nevat, però al Pirineu Oriental poca cosa, molt de vent i la poca neu que ha caigut s'ha anat. Per tant, a la nostra zona no et sabria dir. Jo diria que, en tot cas, tindrem feina, però potser no amb activitats directament relacionades amb l'alta muntanya, perquè les condicions encara no estan per fer activitats. O sigui que no et sabria dir.
Pere, hi ha una altra qüestió que també és important, que és quan engeguem les estufes de casa i potser no les tenim del tot en condicions. En aquest sentit, moltes vegades us veiem passar, sobretot per les àrees urbanes, que aneu bé, a atendre molts domicilis. En el cas concret dels domicilis, les qüestions lligades amb la calefacció o amb el fet d'escalfar-se, perquè a vegades hi ha estufes d'aquestes antigues, dins d'un rànquing, són les que heu d'atendre d'una forma més habitual?
Sí, ara l'hivern és indubtable. Si mirem els comunicats d'actuació del Parc d'Olot a l'hivern o a l'estiu, ara l'activació és molt major i va lligat a això que comentaves. És a dir, doncs que s'han de fer les revisions anuals que toquen de neteges de xemeneies, de neteges de calderes, de neteges de tot tipus, i aquest manteniment, doncs, si no es fa, o per exemple s'utilitzen elements per escalfar que van lligats a la xarxa elèctrica, que també a vegades els sobrecarreguem, ens porten tota aquesta casuística de serveis en l'àmbit urbà, d'atenció al ciutadà a casa seva, als domicilis, ja siguin xemeneies, siguin petits incendis doncs, per això, perquè hi ha hagut algun sobrecarregament d'algun element elèctric o fins i tot això, d'algun element de generar escalfor que no estava en condicions òptimes. Sí, sí, es nota molt ara.
Pere, les espelmes són un gran risc a la llar?
Sí, evidentment. Tots aquests elements que fan flama i no tenim de manera controlada permanent, és a dir, que es poden tombar, que poden encendre cortinatges, que poden encendre sofàs, elements de mobiliari domèstic, que són molt inflamables, clar, això és un risc que fa que aquests domicilis que utilitzin aquest element per veure-s'hi o fins i tot per generar aromes i demés, doncs són un perill. Sí, s'ha de tenir molta cura d'on tenim l'espelma i sobretot el seu entorn més immediat que sigui protegit perquè en cas de bocada no tinguem un problema després.
Pere, no sé si encara és molt aviat o ja us hi heu començat a trobar. Últimament es parla molt i de fet hi ha hagut polèmica a Barcelona fins al punt de que els hi han impedit pujar amb patinets elèctrics a l'interior dels transports públics. La manipulació de les bateries està més a l'ordre del dia del que ens puguem imaginar?
Doncs ho desconec completament. Sé el que sabeu vosaltres per notícies de premsa pel que respecta a Barcelona. El nostre entorn més immediat no tinc notícia ni constància que haguem fet algun servei relacionat amb aquest. Per tant, no sé si es manipulen. Jo no em veig capaç per dir-vos una cosa o una altra.
En qualsevol cas, el perill és evident, no?
Sí. No s'han de manipular sota cap consenta. Evidentment, això, tal com ens ho ven i està certificat el fabricant, és com s'ha de continuar utilitzant.
I últimament hi ha hagut una altra qüestió que també, en aquest cas, sí que us afecta més directament, perquè si la cosa es descontrola, vosaltres heu d'intervenir, que són les cremes controlades dels rostolls. Com valoreu des de Bombers tota la polèmica que hi ha hagut i una mica quins serien els consells que donaríeu en aquest sentit?
Bé, pel que nosaltres tenim entès, ara es poden tornar a fer cremes si fas una notificació prèvia a Consells Comarcals o Ajuntaments. Per tant, si hem de fer una crema, ha d'estar autoritzada i ha d'estar en una zona on no ens provoqui després un incendi forestal, és a dir, a uns metres de la massa forestal i en un lloc condicionat, amb un dipòsit d'aigua, el que sigui, per remullar en cas de que hi hagi algun petit problema. Per tant, mentre es segueixin aquests consells, nosaltres no tenim res més a dir.
Tenint en compte, Pere, que ara estem, doncs, el que comentaves, en una època en la que la gent des de la pandèmia surt més, es cuida més i, per tant, gaudeix més de l'entorn, ja per anar tancant aquesta nostra conversa, quins serien els principals consells que donaríeu des de Bombers?
Bé, doncs nosaltres, bàsicament, informar-nos sobre les condicions meteorològiques, no? Si són dolentes, doncs renunciem a l'activitat. S'ha d'analitzar i planificar bé l'itinerari, és important. Utilitzar material adequat i portar, doncs, això, brújula, mapa, el telèfon mòbil, últimament ens ajuda molt, menjar, aigua, no? Hem d'anar amb algú i si no anem amb algú hem de dir-li on anem, és a dir, algú que vetlli per nosaltres i a tal hora no hem arribat, doncs, ser capaços de que algú doni una alerta i si hi ha algun problema, doncs, evidentment, trucar al 112 i explicar-ho i a partir d'aquí s'engeguen tots els recursos que calguin.
Fantàstic, doncs prenem nota de tots aquests consells perquè a vegades ens poden semblar obvis però a la vista està que evidentment heu de fer moltes sortides sovint quan les condicions també empitjoren, per tant també tots hi podem intentar posar el nostre granet de sorra perquè no hagueu de treballar tant i per tant tinguem menys incidents. Pere Planagumà, cap del grup d'actuacions especial, els GRAE dels Bombers a Olot, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí els 5 minuts més.
Bon dia, gràcies a vosaltres.